Pirata Esteve, bona tarda.
Molt bona tarda.
Què tal, com anem?
Bé, animats.
Avui un dia que hem arrencat amb aquest anunci, amb aquesta notícia, hem sabut, deixem que comenci per la immediatesa dels fets, que a més també us toquen de prop a vosaltres, que és la candidatura dels Pirineus. La Generalitat ha decidit finalment reprendre el projecte d'aquesta candidatura Pirineus-Barcelona pels Jocs Olímpics d'hivern del 2030. Vosaltres ja heu fet també un comunicat. Dóna'ns els detalls que puguis, en quin punt està aquest procés. Ens anem de congratular d'arrencar per fi aquest procés que fa ja uns quants anys que arrosseguem.
Això va arrencar amb l'alcalde Hereu, jo crec que el 2009-2010. Imagina't si fa anys d'això, no? Clar, 10 anys després, o quasi 11 anys després, encara estem aquí en enviar la sol·licitud. És veritat que s'ha fet molta feina, s'ha fet molt bona feina. És un projecte que se sustenta amb tres pilars fonamentals, que és sostenibilitat ecològica, que és sostenibilitat social i sostenibilitat econòmica, i per tant, que compleix aquests tres objectius, que és bo per Catalunya, que és bo per Barcelona, que és bo pels Pirineus, que és bo per la seva gent, que és bo per l'ocupació, que és bo pel desenvolupament de l'esport i que pot ser un tractor doncs, en positiu per generar doncs, més economia, més justícia social i més ecologia al nostre país, però sobretot per obrir aquesta ciutat, la ciutat de Barcelona, als Pirineus i obrir Barcelona a la muntanya. Avui la carta que ha sortit és la de la Generalitat, que era l'última que faltava, per tal de que el Comitè Olímpic, si així ho determina, i ens consta que així serà, perquè aquest matí he parlat amb el propi president del Comitè Olímpic Espanyol, doncs ara presentaran aquesta sol·licitud per començar oficialment a ser candidatura.
Entenc que des del Comitè Olímpic Espanyol, des del govern espanyol, no ens hi han de posar entrebancs.
No, de fet, una de les coses que s'ha aconseguit, i aquí hi ha hagut gent a Catalunya, doncs la gent de l'esport, la gent de la Federació Esports d'Hivern, els esportistes, que s'han implicat molt, però també els sindicats i també els empresaris, concretament, i per destacar doncs, la figura del Josep Sánchez Llibre des de Foment, que ja ha apostat molt directament. Aquest impuls de la societat civil, aquest impuls de la gent de l'esport, aquest impuls també dels empresaris, dels sindicats, d'aquesta transversalitat que empeny la candidatura, doncs és molt ben rebuda i l'Estat doncs, no només no s'hi fica en contra, sinó que ja ha dit que era un element doncs, de potenciació i de desenvolupament de cara a Barcelona i, sobretot, als Pirineus i la muntanya.
I Gerard, estem preparats per acollir aquests Jocs d'hivern? O hi haurem de fer una inversió en tots els sentits extremadament gran?
Mira, des del punt de vista purament econòmic, els Jocs Olímpics d'hivern costen uns 1.200 milions d'euros. D'aquests 1.200, el Comitè Olímpic Internacional ja te'n posa sobre la taula 1.100. Per tant, només s'han de generar 100 milions, que aquests 100 milions es generen molt fàcilment a través d'entrades i de patrocinadors, d'acord? Que és molt senzill aconseguir-ho, perquè el 90% o el 90% del pressupost ja està pagat i finançat a través del Comitè Olímpic Internacional. Des d'una perspectiva purament econòmica, no només són sostenibles, sinó que és un xollo per Barcelona i és un xollo per Catalunya. Ara, això pot ser un element tractor per modernitzar, connectar i, sobretot, potenciar a la connexió de Barcelona amb la muntanya, de Barcelona amb els Pirineus? Sí, doncs aprofitem-ho. Aquelles grans infraestructures, no?, que en l'olimpisme es parla dels elefants blancs. Els elefants blancs són aquelles grans infraestructures esportives. A posteriori no hi ha hagut aquest ús social, no hi ha hagut aquest ús esportiu i, per tant, han quedat com grans elefants blancs morts i sense utilitat. Això en els Jocs Olímpics d'hivern i, concretament, en la proposta de candidatura que s'ha treballat des de Barcelona i des de Catalunya, això no passa. Per què? Perquè aquelles infraestructures molt cares, com pot ser, per exemple, l'Skeleton, els Pirineus farà la infraestructura Skeleton? No, perquè hi ha la candidatura, perquè també és un requisit del Comitè Olímpic Internacional, però també ha sigut la voluntat dels promotors que hem desenvolupat la candidatura dels Jocs Olímpics, ja hem fet pactes on sí que ja n'hi ha, Itàlia, Suïssa, Àustria, per tal de que aquesta prova concreta de l'Olimpiada del 30 no s'hagi de fer aquí, sinó que es pugui fer un conveni en aquells espais. Siguem intel·ligents com a país, siguem intel·ligents com a ciutat i aprofitem l'ocasió.
Tanquem aquesta carpeta dels Jocs Olímpics d'hivern i n'obrim una altra. Has estat com a president de la Unió de Federacions Esportives de Catalunya 6 anys, ara n'has sortit reescollit i pel mig s'ha tocat viure un temps complicat per culpa de la pandèmia. D'entrada, saber si l'esport català se n'ha vist molt tocat i si és recuperable tornar una mica a nivells o a situacions semblants o escenaris semblants a anteriors a la pandèmia.
tota la vida és recuperable. Per tant, i més l'esport. Dit això, l'esport ha deixat d'ingressar aquest any de Covid més de 1.200 milions d'euros. Però les despeses, moltes d'elles, han continuat a la mateixa intensitat. I el propi govern, tant l'estatal com també l'autonòmic, és a dir, el govern de la Generalitat, tampoc ha fet gaire res perquè aquestes despeses fixes que hem tingut les entitats, els clubs i tal, doncs no les haguéssim de fer, no? Què vull dir amb això? Vull dir que la situació ha sigut molt greu, el sector ha quedat molt tocat. Des d'una perspectiva de l'empresa privada, ja hi ha les primeres dades i estan parlant del 28% de les empreses SLs i SAs que es dedicaven al món de l'esport que han hagut de tancar. Hi ha una dada objectiva que jo crec que més d'un li va fer obrir els ulls, que és quan el mes de març, o va ser el mes d'abril, es van publicar els rànquings d'ERTOs.
Sí.
Dels 100 epígrafs econòmics que hi havia, l'esport estava en el top 10, amb més de 85.000 afectats per ERTO. L'afectació ha sigut molt, molt greu. Amb les entitats esportives, com que són més resilients, doncs han aguantat més, però hi ha una de les coses que estic detectant més ara, sobretot quan em moc pel territori, parlo amb uns presidents, amb els altres, etc., és una fatiga molt elevada dels nostres dirigents, que estan cansats de la precarietat, que estan cansats de la falta de finançament, que estan cansats de la falta d'ajuda, i, per tant, bueno, serà una de les coses que amb el nou govern de la Generalitat haurem d'afrontar i que s'hauran de posar les piles per tal de poder donar resposta a això.
Quan agafes de nou el comandament de la Unió de Federacions, quin és el gran repte que et planteges en aquests propers anys? És a dir, quin és el gran mal de cap que Gerard Esteve té ara mateix al cap?
Nosaltres perseguim tres principals objectius. El primer objectiu és reconeixement institucional. Volem Conselleria d'Esports. El segon objectiu és reconeixement econòmic. Volem el 1% del pressupost de la Generalitat destinat en polítiques esportives.
No el tenim, aquest 1%, eh?
Tenim un 0,2.
Un 0,2.
De fet, si ens fixem i ens comparem amb la resta de països europeus, veurem que aquesta reivindicació té tot el sentit del món. La majoria de països europeus inverteixen entre 100 i 200 euros per habitant en matèria d'esports a l'any. Catalunya inverteix 8,2. I el tercer reconeixement, que per nosaltres és fonamental també, reconeixement jurídic. El que volem és que l'esport sigui declarat servei essencial. Ni bé essencial ni coses boniques. Volem seguretat jurídica que ens empari a la nostra activitat i, per tant, volem ser declarats un servei essencial. Tot això, que són aquests tres grans reptes que tenim per endavant, es poden recollir si hi ha voluntat, i em consta que sí que n'hi ha per part del propi govern i del Parlament de Catalunya, amb aquesta nova llei que està en el Parlament, que és una ILP que ja vam recollir les signatures l'any passat i que continua aquest procés legislatiu, i que tenim l'oportunitat, entre tots els partits polítics, entre tot el sector, no només la Unió de Federacions i les federacions, sinó la resta del sector, per tal de fixar-nos aquests tres objectius i posar-li ja solfa, per tant, estructura, una llei que ens empari i que ho pugui desenvolupar en els propers anys.
La relació de la UFEC amb les administracions és bona? Perquè t'he llegit en algun lloc últimament que deies Ada Colau ha abdicat de ser líder mundial en matèria d'esports.
El nostre paper, nosaltres som una entitat sense ànim de lucre, d'interès públic i social, i som un agent significatiu del sector. Som com un agent social, és a dir, les patronals i els sindicats tenen bona relació amb el govern, sí. Ara, els sindicats i les patronals, quan cal tocar el crostó, quan no es fan bé les coses, quan no estan donant resposta a les necessitats dels que defensen, surten i la lien, sí, nosaltres també. I és que aquest ha de ser el nostre paper, igual que és el paper de les patronals, igual que és el paper dels sindicats.
I en relació a aquesta expressió o aquesta declaració en referència de Colau, què volem dir exactament amb això de capdicat de ser líder mundial en matèria d'esports?
Quan te'n vas a aquelles coses estratègiques de ciutat, amb això ens trobem una paret, però ens trobem una paret des del primer dia. Nosaltres li hem enviat, no ho sé, quasi fa 6 anys que és alcaldessa, no? Doncs potser li hem enviat 30 cartes. No ens ha volgut rebre mai l'alcaldessa, per exemple, no? Mm-hmm. Barcelona era, el 2012, la segona ciutat del món en el rànquing de ciutats esportives. Per què? Pues perquè feia mundials, perquè ambicionava a liderar internacionalment doncs, les grans competicions. Tenim un desert de competicions en els propers anys. Mireu el calendari. Quines competicions internacionals de rellevància es faran a Catalunya els propers anys? No Catalunya, perdó, a Barcelona, que és la capital, que és el motor tractor. Hi ha un desert, hi ha un silenci. Som la primera candidatura olímpica que en comptes de liderar-ho una ciutat, ho ha de liderar un país. Qui ha presentat tot això ha sigut el govern de la Generalitat, amb el govern de Madrid, i l'Ajuntament de Barcelona ha estat missing, quan va ser la primera que ho va impulsar-ho, no? Uh-huh. I aquesta és la falta de lideratge que nosaltres diem. L'alcaldessa de Barcelona hauria d'estar liderant al capdavant als Jocs Olímpics per posar aquesta empremta ecològica, per posar aquesta empremta social i per posar aquesta empremta econòmica. I això és el que a nosaltres ens sap greu, no? I després hi ha també un tercer tema, és més polític, segurament, més de pensament, però Barcelona, i sobretot no l'àrea d'esport, sinó l'àrea d'educació, que depèn directament també doncs, de l'alcaldessa Colau, que està transformant els patis d'escola, que són centres esportius, és a dir, pistes de bàsquet, de futbol, etc., els està eliminant per plantar-li els arbres. Per tant, quin és el missatge que estem donant als nostres joves? Primer punt, Barcelona és probablement... No, probablement no. És la ciutat de Catalunya i probablement de les d'Espanya que té menys instal·lacions esportives per habitants. Per tant, tenim una deficiència estructural d'instal·lacions esportives. Hi ha molts clubs que han hagut de marxar fora de Barcelona perquè no poden desenvolupar la seva activitat, perquè no hi ha instal·lacions. Si a sobre les poques que tenim, en aquest cas els col·legis, les estem eliminant, doncs estem fatal. Ha abdicat perquè no lidera els Jocs Olímpics d'hivern, ha abdicat perquè no té cap mena intenció de posicionar Barcelona com una marca esportiva, com un centre d'activitat, diguem-ne, internacional de les seves competicions, i perquè en un àmbit hi ha molt més d'educació, molt més de promoció del món de l'esport, clarament va en contra.
Acabo. Ara parlaves de Jocs Olímpics. D'esportistes catalans, com és tradició i com ha estat sempre així, en tindrem molts a Tòquio. És un orgull per vosaltres, m'imagino, tanta presència catalana. No sé si més o menys les xifres d'esportistes catalans són semblants a la d'altres jocs.
De fet, nosaltres hem desenvolupat, com a Unió de Federacions, una web que allà apareix totes les informacions de tots els esportistes, els hi fem un seguiment perquè qualsevol persona que pugui tenir inquietud per seguir els Jocs Olímpics, sí, doncs pugui estar, no? I, de fet, som la delegació més important a nivell espanyol i seguim siguent doncs, els referents en aquest sentit, no? Catalansatokyo.cat és la nostra web. Aquí hi ha tot el seguiment de totes les medalles que es facin, de totes les competicions, de totes les entrevistes. I, per tant, si els nostres oients doncs, volen sí, i tenen aquesta inquietud, a través de la web catalansatokyo.cat doncs, podran tenir tota aquesta informació.
Molt bé. Gerard Esteve, president de l'UFEC, de la Unió de Federacions Esportives de Catalunya. Moltes gràcies per acompanyar-nos aquesta tarda al Tot Costa. Que vagi molt bé la tasca que feu al capdavant d'aquesta entitat.
Moltíssimes gràcies.